Ràdio Maricel a cel obert. Sí que és cert que, probablement, des de fora, el ciutadà, nosaltres, en definitiva, podem tenir aquesta percepció que, darrerament, s'estan produint més baralles a Sitges, que és el cas que ens ocupa, evidentment. Ens deia ara el Rafa Pino, baralles hi ha hagut sempre, però, probablement, després de superar un estat d'alarma, sí que la cosa pot haver anat una miqueta en augment. Saludem l'inspector de la policia local de Sitges, Rafa Pino. Rafa Pino, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Esteu preocupats?
Bueno, nosaltres des dels cossos policials sempre estem atents a tota l'evolució de la delinqüència i més que preocupats estem ocupats en la situació, en totes les situacions que estan derivant.
Més que fa uns mesos enrere?
Bueno, al final els objectius canvien. Tres o quatre mesos abans la nostra preocupació era assolir l'objectiu que ens havien encomanat des del govern central en controlar la mobilitat de les persones i també era un altre tipus de preocupació i d'ocupació. Per tant, no és tant com una escala de valors de més o menys, sinó que canvien els objectius. Ara mateix tenim un altre escenari i ens hem d'adaptar per tal d'assolir aquests objectius.
Té la sensació, Rafa Pino, i el cos policial en definitiva, que ens hem deixat anar? Que hi ha un cert relaxament després de superar el confinament, l'estat d'alarma, d'estar tants mesos tancats a casa, que la percepció del risc, vaja, la tenim molt
baixa.
Molt baixa, això.
Bueno, al final, generalitzar les situacions és bastant arriscat. Jo no m'atreveria mai a generalitzar el comportament de la ciutadania.
Correcte.
El que passa és que sempre, quan estem parlant d'alguna situació, per exemple, des del nostre àmbit de la seguretat, sempre és molt fàcil quedar-se amb el discurs o amb les accions dels que més sorolls fan. I, per tant, intentar generalitzar, no? Doncs, poso, per exemple, quan es parla de menors, quan es parla d'estrangers, etc. Al final, les estadístiques són les que marquen les realitats de l'activitat policial. I, per tant, tot i que pot semblar que la ciutadania està certament relaxada en les mesures de seguretat, generalment s'estan acomplint. Aquesta és la meva percepció. I quan hi ha alguna persona que no ho respecta, doncs per això està el procediment sancionador, o sigui, no hi ha una altra, però en aquest cas en qualsevol. Però no per això ja hem de dir que s'ha baixat la guàrdia. Crec jo, eh?
Hi ha, doncs, l'obligació de dur mascareta. En aquest sentit, quin és o quin ha de ser el paper de la policia en aquest sentit quan es troba un ciutadà o una ciutadana que no en porta?
Bueno,
com es gestiona això?
De fet, no és fàcil perquè fins i tot a dia d'avui encara està debatent-se jurídicament, i no nosaltres sinó juristes, estan debatent la virtualitat i la legalitat d'aquesta norma.
Exacte.
Per tant, si els juristes que es dediquen a això ho estan debatent, imagineu-vos nosaltres que som els operadors jurídics els que hem d'executar les normes. Per nosaltres és molt més fàcil que estigui regulat en una llei, amb un procediment sancionador ben establert, uns models d'actes denúncies, etc. I fins ara no està ben clar tot això. Dit això, si ens trobem, com ja ha passat, alguna persona que no porta mascareta, no guarda la distància de seguretat, estem en una fase informativa en la qual la ciutadania se'ls ha de dir que facin el que pertoca i si ho fan, doncs cap problema. Només en els casos d'una resistència a fer-ho o en una passivitat a l'hora de fer-ho, doncs se l'aixeca un acte genèrica que diguem nosaltres, que són les instruccions que tenim des d'interior, i aquesta genèrica, quan arribi el moment que estigui establert el procediment, se li donarà el curs corresponent i es farà una denúncia corresponent.
Posem un exemple molt pràctic i molt fàcil, com explicava ara en Rafa Pino. Un agent de la policia local veu algú que no porta mascareta, se li acosta, li diu, escolti, vostè se l'hauria de posar, si el ciutadà o ciutadana se la posa.
Cap problema.
Cap problema. Si ofereix algun tipus de resistència o directament es nega a posar-se-la, és quan
se li obre, una,
se li obre
un acte.
Un acte.
Ah, passivitat o reincidència, és a dir, al final treballem, sí, en el poble i si veiem la mateixa persona que ho fa una, dues i tres vegades...
I com es diu en aquests casos, gairebé ens coneixem tots.
Exacte. I llavors la labor informativa ja ha acabat amb aquesta persona, perquè no pot obviar tota la informació que tenim a través de tots els mitjans i, a més, la indicació directa a un agent de l'autoritat.
Mm-hmm. S'han aixecat moltes actes, Rafa?
De moment, únicament quatre.
Quatre?
Quatre. No són moltes.
Entenc que són poques.
Són poques, mm-hmm, perquè realment la intervenció de la policia és efectiva en aquest sentit. I són poques. Algú diria que són masses. Bueno, aquest és un altre debat, eh? Quan nosaltres vam, en aquests tres mesos hem posat més de 800 denúncies, doncs si un fa la ràtio per número d'habitants, doncs surt una ràtio bastant alta respecte d'altres poblacions. Uns diran que són moltes denúncies, d'altres diran que són poques. Al final és la feina que observem i que fem. Hi ha darrere tot això també hi ha un debat. La ciutadania només atén les indicacions i les recomanacions quan hi ha una sanció al darrere, doncs aquesta és una altra reflexió que podem fer-ne, no?
Sí.
I que no és novedosa tampoc, és a dir, podem parlar de les sancions de trànsit, eh? El codi de circulació ho sap tothom i ho entén tothom, i tot i així continuen havent-hi moltes denúncies de trànsit i alcoholèmies positives i conducció baixa de la substància de drogues, és a dir, al final doncs, és una qüestió de naturalesa humana el fer complir les normes o no complir-les.
Clar, aquestes altres sancions que ara comentava l'inspector continuen tant o més vigents.
Sí, sí, tant.
Que sempre. Sí, que passa és que ara ho tenim focalitzat en altres tipus de comportaments o de...
Per això deia abans que els objectius canvien quan la mobilitat comença a tornar a ser més efectiva, doncs nosaltres tenim que vigilar igualment totes les qüestions que posen en risc la seguretat de les persones, no només les sanitàries, que són importants. I de fet ja estem fent controls des de fa un parell de setmanes i estem instruint diligències per alcoholèmies penals, és a dir, molta càrrega d'alcohol en sang, i doncs és administratives i clar, tot això continua.
Mm-hmm. Inspector, què està passant a Sitges que no passava fa 20 anys? Si és que passa quelcom diferent que no passava fa 20 anys.
A què et refereix concretament?
Tema baralles.
Baralles.
Sí, sí.
Mireu, jo abans de tot volia definir per baralla que és per nosaltres una baralla. Per nosaltres una baralla és una possible discussió de trànsit entre dues o més persones que s'estan barallant per un lloc per estacionar, per un semàfor, per un stop que no s'ha respectat, etc. I acaben tenint unes paraules i alguna cosa més. Per nosaltres ja es tipifica com una baralla. Si resultes de la baralla hi ha lesions que es provoquen, llavors al final del resultat és diferent, no? Pot ser amb una denúncia de la víctima, pot acabar una diligència penal. Si parlem de baralles com baralles multitudinàries, que d'això ja en parla el Codi Penal, això té una rellevància major. Aquí a Sitges, com a molts pobles en el que l'oci comporta el consum de substàncies, normalment va associat un element de baralles multitudinàries o no durant determinades èpoques. Sitges era conegut fa 15 o 20 anys de situacions en les que tothom veia a primer de maig cadires i taules volant, uh-huh, i gent doncs, cops de puny i patades, etc. Doncs ara el que està passant, o creiem nosaltres que està passant, és que una de les conseqüències d'aquest confinament ha estat la eclosió de la sociabilitat de grups de determinats joves que bueno, es fan ressò d'aquesta manera. Nosaltres quan vam detectar que aquestes baralles, perquè també vam detectar que en algun moment fins i tot va haver-hi baralles durant el matí o fins i tot en la tarda. I fins i tot recordo l'avís d'una baralla entre dos grups de joves i que vam comissionar nosaltres patrulles i al final les baralles van ser contra els agents de l'autoritat i de resultes d'això va ser detingut una persona. Doncs deia, quan hi ha baralles i nosaltres detectem amb l'anàlisi de dades que això pot ser un increment que pugui ser preocupant, nosaltres ja comencem a treballar tant el cos de Mossos d'Esquadra com nosaltres per coordinar-nos i fer un patrullatge més intensiu a la zona de l'oci nocturn. Doncs què és el que passa? Doncs, aquí també hi ha un altre factor. Abans les baralles doncs, tothom les comentava, les veia, les comentava el que les veia o el que les patia. Ara, si de resultat d'aquesta baralla hi ha alguna persona que ho enregistra, i no una, sinó dos, tres, en diferents angles...
Allò passa a ser viral, sí, sí.
Clar, això passa a ser viral, uh-huh, i passa a ser molt comentat, uh-huh, perquè llavors tothom estava en la baralla. I tothom ja sap què és el que ha passat, i tothom sap que la policia no estava, i tothom sap que no s'ha fet res, i tothom sap que això no és
incontrolable. I a partir d'aquí, múltiples versions.
Bueno, sí, sí. Al final l'opinió és lliure, eh?
Evidentment.
Però si ens pregunten els cossos policials, podem dir que de la primera baralla, de fa dues setmanes, el cos de Mossos d'Esquadra, de l'anàlisi de les dades dels autors, doncs ja ha procedit a una primera detenció. Per tant, la policia fa la seva feina. De l'anàlisi de dades de la darrera baralla que ha estat aquest cap de setmana i fruit de la intensificació del patrullatge de Mossos i policia local, doncs va haver una altra agressió i van resultar detingudes tres persones. Clar, això no és el que surt a les imatges, perquè normalment això ja no interessa que surti, no? O no sé, hi ha alguna qüestió que se m'escapa, però nosaltres sí que podem dir que la policia fa la seva feina tant preventivament, perquè estava al lloc, com reactivament, perquè s'ha produït les detencions dels autors. Preventivament s'ha d'entendre que diu, és que jo no he vist cap policia. Clar, depèn on estiguis, no el veus, perquè no tenim el dom de la ubiquitat, no? O de tenir 1.000 agents de policia a tota la zona 2 i d'entorn, que tampoc crec que ens interessa, perquè si no estaríem en un estat policial que no ens agrada a ningú, ni a mi mateix, que sóc policia. Llavors, la policia està en el lloc que creu que pot passar alguna agressió. Si de resulta que això passa a 500 metres, 400 metres, mentre que arriba l'avís a policia, perquè clar, a vegades la gent presta més atenció en gravar una situació delictiva que en trucar al 112. Si ningú truca al 112 i la policia no està assabentada, evidentment no pot arribar. Per tant, jo recomanaria a la ciutadania que en comptes d'utilitzar el telèfon per gravar, que pot ser interessant com a mitjà de prova, primer algú truqui al 112. Primer algú, clar, és
com... Interessant reflexió.
És igual, clar, que si tu veus un accident, tu baixes, no? I intentes atendre... Si ningú truca al 112, tu pots fer moltes coses amb tota la voluntat del món, però has de trucar als professionals perquè vinguin, atenguin aquest conflicte o aquesta emergència. Clar, quan truquen a la policia i arriba a peu perquè estava al costat, doncs passen 3-4 minuts suficients perquè el vídeo...
Aquella baralla s'hagi dissolt també, no?
Bueno, és que es dissolt, clar, sí, sí. Quan arriba la policia tothom corre. És evident, no em quedaré aquí per donar explicacions de què he fet.
Sí, sí.
Està clar, no? Si tu saps que has fet alguna cosa que no toca, doncs quan veus, corres. I a partir d'aquí, doncs s'ha de fer una altra feina per poder imputar els delictes que es van succeir a les persones autores de les lesions.
Hi ha... Podem parlar, inspector, de zones més o menys conflictives que originen focus de baralles? Bueno, perquè tots tenim allò el 1 de maig com a espai on s'acostumen a donar aquestes situacions.
Bueno, és tota la zona que és 1 de maig, sí, que és Marques de
Montroig,
que és, sí, Plaça Indústria, que és Bonaire, però al final les baralles es produeixen a part de Can Bota. Per què? Perquè si la concentració de policia és allà, doncs busquen un altre indret per que no es molestem, no? Que puguin fumar-se un porro, el que sigui, no? Sí. I quan es creu alguna persona, que això és el preocupant, que és violència gratuïta, no és res més que quan es creu alguna persona, doncs, o insults o directament ja li donen cops de puny i patades. Clar, això és inevitable, perquè si concentren després les persones a Can Robert, tornen a 1 de maig o tornen a un espigó, clar, el grup s'està movent.
Està movent.
I fins que no passi res, no es pot fer res amb les persones que són lliures de per si. I després un altre tractament que s'ha de fer amb menors, si són menors d'edat o són majors d'edat, té un altre tractament a nivell legal.
Són grups, inspector, que la policia té detectats, allò tan fàcil de dir, bueno, sabem qui són.
Sí, correcte.
O van sorgint així d'una forma molt...
A la pregunta de si són gent de Sitges, doncs n'hi ha que són de Sitges i que els tenim...
O sigui, aquesta és una de les també grans preguntes, no? Són de Sitges o són de fora els que venen i la lien?
Doncs sí, hi ha de tot. Hi ha gent que és de Sitges i aquests ja els coneixem, alguns són menors i d'altres no, i de fet la identificació que es va fer és fruit del patrullatge ordinari i diari. Entre la policia local i Mossos d'Esquadra es detecta qui són aquestes persones perquè es veu molt bé. Hi ha gent que ve de fora, aquests tres que van ser detinguts aquest cap de setmana venien de fora, venien de Barcelona i el Prat de Llobregat. Hi ha gent que ve de...
Que van agredir una parella.
Correcte, van agredir una parella. I també hi ha gent de Sant Pere de Ribes, hi ha gent de Vilanova, és a dir, hi ha mobilitat, no? Uh-huh. Tenim mobilitat, doncs aquest és el resultat d'aquesta mobilitat, un dels resultats, evidentment.
Acostumen a ser, inspector, menors, grups de menors?
N'hi ha menors, sí. En el mateix grup poden haver-hi menors a partir dels 16-17 anys i després fins als 20-22 anys hi ha grups de persones que estan dintre d'aquesta franja d'edat.
Uh-huh. Li preguntava també ara fa uns moments a Rafa Pino si podem parlar en algun moment de bandes organitzades. I ella em deia, bé, no crec que tant.
Exacte. Jo, per mi, una banda organitzada necessita una estructura, necessita econòmica, necessita una estructura de lideratge, i aquí el que veiem és un grup de persones que s'ajunten i que utilitzen les xarxes per dir, doncs, a partir d'ara ens anem aquí, ens anem allà, i de forma espontània, perquè no hi ha res planificat. És a dir, sortien rumors de que estaven quedant amb un grup de boixos nois, etcètera, etcètera. Tot això al final s'ha demostrat que no era cert. Però bueno, nosaltres tot i això la informació l'hem de tenir en compte i la treballem a nivell policial per poder estar prevenits en aquest sentit. Semblava que hi havia com una quedada entre dues bandes per poder fer la vendetta entre l'agressió, i al final això no ha passat. Jo m'inclino més que és un tema, doncs, espontani, no? Que queden els joves i és una forma de diversió per ells.
Dissabte passat, parlem del passat 11 de juliol, vaja, hi va haver molta rebombori, molta soroll a l'entorn d'aquelles tres baralles, no?, que van tenir lloc en espais diferents, crec, no?
Sí, però tots molt a prop. Ja. Al final són tots Joan Tarrida.
És... Parlem del mateix grup o eren grups diferents?
Eren grups que s'estaven barrejant entre ells. Ja. És a dir, clar, s'estaven buscant, s'estaven dient coses i llavors s'estaven movent i gairebé són les mateixes persones.
Mm-hmm. Bé, que aquesta setmana no hi ha hagut tanta incidència en aquest sentit? O...
Bueno, comentar...
Tenim la sensació que el cap de setmana passat va ser... Van passar moltes coses, no? Entre les baralles, doncs, entre els ofegaments que van haver a les platges, l'incendi del carrer Parellades, va ser un dissabte complicat.
Bueno, aquest cap de setmana hem tingut aquest precipitat a la platja de Garraf,
sí,
que al final estava perfectament balisada la zona per part de l'Ajuntament, de on no es podien ficar les persones, però tot i així hi ha gent que se salta les indicacions segons la manifestació d'un ciutadà, d'un testimoni, doncs es va llançar de cap a l'aigua i llavors va picar amb la roca i això li va provocar una certa pèrdua de coneixement. Hem tingut això, hem tingut aquesta baralla que comentava i molts altres serveis de molèsties per sorolls, que aquest és un servei que està pujant molt perquè, i per això deia que no és correcte generalitzar, perquè igual que estem parlant que hi ha molta gent que està aprofitant l'oci nocturn, també hi ha molta gent que està aprofitant per quedar-se a casa i fer festes particulars, no?, amb amics, i això també provoca molèsties a la resta dels veïns. Uh-huh. I per tant també ens reclamen servei perquè puguem anar allà, identificar les persones i en cas de que continuï la festa, doncs denunciar. I cada vegada que hi ha un requeriment d'aquest tipus, la policia ha d'anar-hi, evidentment.
Uh-huh. Jo li preguntava abans també a l'inspector que podem tenir aquella certa sensació que abans que arribés aquesta dichosa pandèmia i l'estat d'alarma i el confinament, home, la gestió del dia a dia ja podia resultar complicada, però crec, inspector, que ara això s'ha multiplicat no sé per quan.
La veritat és que jo animo...
Allò sí. que ens deien que probablement el confinament i tot el que està passant ens canviaria... Escolti'm, potser ens han canviat a pitjor.
Bueno, jo animaria algú que estigui valorant quina tesi de psicologia ha de fer. Segurament que ja té feina per fer-ho, perquè realment és això és alguna cosa que ens ha d'afectar a tothom. Però fins i tot a les mateixes organitzacions. Jo penso molt en com ha treballat la nostra policia local, els nostres agents i comandaments. I realment estic molt a sobre de veure com evolucionen com a persones i com a professionals, perquè aquesta càrrega emocional que portem des de començament d'any, recordeu que van començar amb el Glòria,
sí,
després van passar amb el Carnaval, i justament amb el Carnaval després la
confinació. Com acaba el Carnaval, tancats.
I per tant, tota aquesta càrrega emocional dels professionals, evidentment dels sanitaris, que són els que s'emporten la pitjor de experiència o alguna cosa positiva has de treure també, però això s'ha de fer un seguiment perquè ens canvia tothom i evidentment les organitzacions també canvien, i si abans teníem molta feina molt heterogènia, doncs ara mateix tenim la mateixa feina, doncs afegida amb un component emocional de les persones que no suporten determinades actuacions, una mateixa discussió verbal acaba a cops de puny. I això jo crec que s'ha d'analitzar des d'una altra perspectiva, no només policial, sinó psicològica i social.
Probablement, inspector, ara estem més sensibles a tot.
Sí, el nivell de tolerància està més baix.
Exacte.
Ens trobem una ciutadania que està...
Tot és més irritable, tot és més...
Sí, està molt polaritzada, és a dir, una ciutadania que des de la seva finestra veu que la gent no respecta les normes i està escandalitzada i diu que això gairebé és una pena d'amor. I l'altra ciutadania, que, bueno, una part de la ciutadania que passa de tot i que diu que és tot tonteria i aquí no passa res, no?
S'ha parlat molt de la figura aquesta del policia de balcó, no?
Sí,
que eren aquests veïns que, escolta'm, que cridaven l'atenció a algú o alguns que veien que no estaven doncs, complint unes normes o unes recomanacions, o digui-li com vulgui.
I hem viscut experiències que gairebé insultaven, no sabíem si era broma o no, però sí que ens aplaudien des de les finestres quan intervenien i denunciaven. És a dir, allò que quan tu fas la teva feina durant tota la teva carrera professional i veus que la gent està aplaudint des de la finestra perquè estàs denunciant la persona, dius, què està passant, no? Uh-huh. I també fruit d'això és allò que ja a vegades m'agrada comentar, que ni héroes ni villanos. Nosaltres al final som professionals de la seguretat i hem de fer allò que ens toca fer en cada moment.
Això s'ha comentat molt en aquest seguit d'homenatges que s'han fet doncs, a totes aquestes persones que com la policia doncs, bé, han vetllat per la seguretat i per la salut de les persones, no en va. I molts han dit, el que diu ara l'inspector, no? Nosaltres no som herois, nosaltres som professionals i ens dediquem al que ens dediquem.
Exacte,
no ens vulguem veure, no, que no ens vulguin veure com herois en capa, no?
Exacte. Perquè a més potser es pot comentar un major grau d'implicació en la teva feina, que això és evident, que s'ha notat. Jo estic molt content amb la implicació de la nostra policia local, però no significa que som herois per això. I tanmateix, quan passa tot això, ara ja ens convertim en uns villanos perquè no fem la nostra feina, no estem en lloc, o sigui, ni una cosa ni l'altra. Al final hi ha una professionalitat que es demostra en el dia a dia i amb les dades de la feina que s'està fent, s'està treballant molt bé. A partir d'aquí és evident que la crítica constructiva està sobre la taula i estem per sentir-la i per treballar-la i millorar-la. O sigui.
Permeti'm que torni al primer de maig, perquè bé, dijous passat va entrar en vigor doncs, aquest diguem, sistema de control al carrer primer de maig, amb un seguit de mesures. Ha estat un treball conjunt entre l'Ajuntament, els mateixos locals de l'oci nocturn, la policia també ha intervingut. Com ha anat tot això, inspector?
Bueno, la primera de les actuacions no hi eren presents ni Mossos ni policia local. De fet, va ser una publicació en algun moment, en algun mitjà, que estaven presents els cossos policials i parlo, evidentment, de quan s'havien posat tanques. I si us fixeu, aquest cap de setmana ja no hi eren tanques perquè la primera de les conclusions a la que vam arribar tant Mossos...
Va ser la mateixa policia que no va recomanar que es posessin tanques, sinó aquestes cintes de separació.
Són unes catenàries, sí? Són uns pals de plàstic, primer, ocupen menys espai, segon, si hi ha alguna baralla, algun conflicte, no es poden utilitzar com el que es pot utilitzar una tanca metàl·lica, o dues, o tres. Penseu que nosaltres, quan utilitzem les tanques a nivell policial operatiu, sempre hi ha d'haver alguna persona al darrere, algun agent de seguretat, perquè precisament per evitar que aquestes tanques no es llancin contra altres persones, tallin el trànsit, etc. Per tant, nosaltres quan vam veure això vam demanar immediatament que es retiressin aquestes tanques, que s'havien de posar un altre tipus d'element que facilités el control i la concentració de persones. A partir d'aquí sí que hi ha hagut un treball conjunt. De fet, aquest matí ens tornem a reunir per valorar com ha anat aquest cap de setmana. O sigui, ha d'haver-hi un treball continu entre els responsables d'establiments, responsables d'activitats de l'Ajuntament i responsables de polítics també amb la matèria i responsables de la policia. Per tant, és un treball continu perquè, clar, com diguem, al final s'ha d'avaluar si les mesures han estat correctes, si han estat prou suficients, si encara li falta alguna cosa més, i de fet és el que farem avui.
Anem a d'altres qüestions. Vaja, un dels cavalls de batalla també és la qüestió del top manta. En tornem a veure molts, inspector.
Bueno, nosaltres els números que tenim ara mateix són els...
No sé si és una percepció equivocada o...
Jo us puc dir que el top manta ara mateix estan dels números habituals de quan estem intensificant el patrullatge. En alguna vegada, anys enrere, havíem arribat a 150 venedors, ara estem al voltant de 50-60, o sigui, hem reduït el número de venedors. Hem aconseguit que no hi hagi venedors ambulants o mantenim els carrers cèntrics, que allò era un gran problema de mobilitat per a les persones, una gran... competència desigual pels mateixos establiments que estaven a la mateixa porta. Hem aconseguit que des de la platja Sant Sebastià fins al Kansas no hi hagués cap venedor ambulant, i de tant en tant estem fent dispositius com el dissabte al matí, que es va fer un dispositiu a l'estació de Renfe on els venedors que venien en el tren doncs, com que presumptament dedicarien aquests articles que venen en els fardos, aquests que pesen més de 30 quilos, a la venda ambulant, es fa una intervenció temporal d'aquest gènere perquè no puguin ser vendes.
Algú es queixava, crec, inspector, d'aquesta actuació que comenta?
Bueno, tothom és lliure de queixar-se. Al final, la policia fa actuacions dintre del marc de la legalitat.
Dient que fins i tot se'ls havia pres el menjar o...
Bueno, és que després van anunciar que tenien el menjar dintre. Clar, si no ho dius, doncs, evidentment... Però després van pujar a comissaria, es va diferenciar entre el que era gener de venda ambulant i el seu menjar i se les hi va donar.
Li pregunto per dir aquí, perquè en aquests moments, com ha de gestionar la policia local... tota aquesta qüestió del Tom Manta, tenint en compte que ara s'han creat aquestes figures dels informadors?
Bueno, són complementàries. És a dir, jo sempre he dit que la tasca policial o la venda ambulant no és una solució 100% policial. Nosaltres hem de fer la nostra feina i cadascú que faci la seva.
Que hi ha una vessant més social, probablement, clar, que és la que han de fer aquests informadors. Que...
Jo com a ciutadà tinc la meva opinió de que podia ser la venda ambulant, però no la diria mai com a ciutadà. Però com a policia tinc molt clar que he de fer el que he de fer. És a dir, hi ha una llei o diverses lleis que prohibeixen la venda ambulant de gènere falsificat perquè és un delicte contra la propietat intel·lectual i industrial. Després ve tot un discurs de si això el jutjat ho accepta o no, però és el que diu el Codi Penal. Després hi ha una ordenança de civisme a Sitges, que hem de recordar que l'ordenança de civisme, igual que la de trànsit, igual que la de terrasses, igual que està per fer-les complir, i aquesta ordenança de civisme recull que la venda ambulant està... prohibida i per tant la nostra actuació està dintre sempre del marc de la legalitat. I aquesta intervenció a l'estació de Renfe està dintre del marc de la legalitat de l'ordenança de civisme que ens permet intervenir aquest gènere de forma temporal perquè presumptament estarà destinat a la venda ambulant. O sigui, si la gent es queixa, bueno, no passa res. També es queixa de quan denunciem a la zona de càrrega descàrrega, de quan retirem cotxes amb la grua, bueno, pues vale, pues molt bé, doncs, si la gent es queixa no res a dir, però ara bé, si la queixa està fundada en una actuació irregular de la policia, il·legal, hi ha un altre mecanisme per corregir tot això i nosaltres doncs, estarem fiscalitzats i encantats que ens fiscalitzin, però la queixa ciutadana, bueno, és lliure.
Serà un estiu, o de fet ja està sent un estiu, sense festes populars, no hi haurà festa major...
Bueno, això s'ha de veure, no? No, fora broma. Oficialment no hi haurà festa major.
Oficialment, com sap Rafa Pino, no hi haurà festa major. Més d'un pensarà. Veurem què passa el 23 i el 24 d'agost.
Bueno, això s'ha de veure. Aquí hi ha d'altres...
I com ens comportarem, no? Clar, per molta gent serà el primer cop que no... viurà la festa major.
L'entrada de gralles...
Sí.
Sí, tot això.
Una festa major que és multitudinària, com sap l'inspector. I bé, aquestes multituds hem d'entendre que no les tindrem.
Doncs aquí tornarem a estar a la picota, nosaltres ja ho sabeu, no? Jo ja estic preparat perquè si es fa i no s'evita perquè no s'evita i si no es fa perquè no s'ha deixat fer. O sigui, al final és el que us diguem. I què ens queda a nosaltres? Doncs apel·lar a la responsabilitat personal. És a dir, certament no estem en un context de broma ni de... És un context seriós, estan contagiant-se molta gent, estan morint molta gent, ara ja no només són les persones grans, són persones joves. És a dir, jo crec que la nostra vida, afortunadament, l'esperança de vida cada vegada és més llarga, tindrem temps de poder fer festes majors amb el que és una festa major, de Sitges, de qualsevol altre poble, sense necessitat de posar en risc al teu veí, al teu pare, a la teva mare. Jo crec que és qüestió d'una responsabilitat personal i de pensar... ser imaginatius, de fer-la d'una altra forma i no posant... Perquè al final un pot decidir sobre la mateixa vida d'un, no? Però clar, quan tu ja estàs posant en risc la vida dels altres, això ja és una altra cosa més seriosa.
Està costant, inspector?
Bueno, és que clar, al final arriba l'estiu i tens ganes...
No sé si dic que allò, estem fets d'una pasta o d'una manera, o la condició humana som així i...
Sí, fins i tot un podria pensar, no és que el carat mediterrani, no, és que estem veient a tot arreu, a totes les cultures del món, està costant perquè al final la gent necessita també poder socialitzar i poder, perquè som animals sociables, no vivim,
sí.
Excepte casos molt puntuals que s'estudien per això mateix, no? Perquè són excepcions. Per tant, clar que costa, clar. Jo mateix soc també una persona que estic desitjant agafar les vacances i algú es plantejarà, i on anirà l'inspector de vacances? Doncs si em deixen, no? Quan arribi el moment i vulgui marxar de vacances, si em deixen les autoritats, doncs marxaré a poder gaudir i oxigenar el cerebre per continuar treballant al 100% o al 200%. O sigui, clar que és normal, però aquí entra la responsabilitat de cada persona, d'escollir un lloc que sigui no tan concorregut, de no socialitzar, de tenir un grup més tancat de persones. Clar, és que no ho podem dir d'una altra forma. I la festa major a mi m'agradaria que la gent ho entengués i jo crec que la ciutadania de Sitges està preparada per donar lliçó a tothom de que aquí no es farà res que no sigui controlable.
Jo diria que tenim una gran oportunitat.
Sí, sí, sí. No, i la donarem, eh? Ja, jo estic convençut.
I a partir d'aquí entra una miqueta el que deia l'inspector, no? La responsabilitat individual de cadascú de fer, de no fer.
Sí, jo crec que sí. Vamos, jo estic convençut. Ara, si m'equivoco, doncs, bueno, al final, si són 4, 5, 10, 15 persones, doncs, mira, doncs, són les persones que no ho han entès o no han volgut entendre.
Ens queden 10 dies abans no acabem el juliol, ens queda tot l'agost, ens queda tot el setembre, i acabaria aquí, inspector, no sé si aquest estiu serà molt diferent.
Està sent diferent, ja ho és diferent. Per nosaltres, el veure que de dies de dilluns a divendres l'afluència de persones a Sitges no és la de qualsevol mes de juliol, ja ens diu molt. Però curiosament, vaig preparar unes estadístiques que es van publicar fa poc d'aquestes setmanes, tres setmanes primeres del desconfinament, i curiosament a nosaltres l'activitat policial es manté durant tots els dies de la setmana d'una forma molt, molt lineal, és a dir, no tenim una demanda extra de serveis al cap de setmana perquè la vida continua. Uh-huh. I el que pot ser que al començament no era un servei pròpiament policial acaben sent-ho. Per tant, nosaltres hem d'estar atents al que està passant i esforçant-nos, no?, en donar resposta correcta i adient.
Doncs també segur que en properes ocasions tindrem ocasió de continuar a parlar-ne de tot plegat amb l'inspector Rafa Pino. Rafa Pino, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I que vagi bé l'estiu, en la mesura del possible.
A vosaltres també.
Gràcies.